Alegria Jamaicana. És pensar en Jamaica i la música reggae i un núvol de fum se'ns endú. La figura de Bob Marley va ser tan gran que va esborrar tot el que estava a la vora. Altres homes i, sobretot, dones. Quan algú ocupa tant espai, els altres sempre són amics de, nòvies de, parelles i molt sovint no es fa justícia als qui estan al seu costat. Avui coneixerem la Diane Jobson, l'advocada dels pobres, tal com n'hi diuen a Kingston. Als seus 80 anys encara ajuda els més desfavorits. Avui la posem a ella al capdavant i a la música reggae feta per dones.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comencem amb Rosie, que és una cantant molt jove catalana que demostra que el reggae encara té molt futur, que hi ha molta gent jove que l'interessa i que no és només una cosa de Jamaica. Però avui parlarem de la Diane Jobson, d'aquesta advocada que és un emblema de la reivindicació dels drets humans, i aprofitarem també la vinentesa per parlar del paper de les dones a l'escena reggae. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Un programa, això sí, avui... lliure de fums. I quins límits posaré, tu ho sabràs. Aquest és el teu pacte, només tu el pots trencar. Tu... qui era aquesta dona, la Diane Jobson? Això ho sabrà la gent que vagi aquests dies al Docs Barcelona, perquè es presenta aquest documental el dijous, i avui ens acompanya la seva directora. Com estàs?
Hola, què tal? Com
Amanda estàs? Sanz, què tal?
Encantada de ser aquí amb vosaltres.
Coneixerem la història d'aquesta dona, la Diane Jobson, una icona rastafari a Jamaica, amiga, advocada de Bob Marley. Miss Jobson és aquest retrat íntim d'una dona que va ser molt més que la mà dreta del rei del reggae. És una dona amb una gran personalitat que, passats als 80, encara trepitja els carrers per defensar els més indefensos. Aquí, Montse Virgili, ja he vist el documental i estic profundament enamorada i me'n vull anar a Jamaica la setmana que ve. Però sentim una miqueta com sona aquest docu.
No, man, I'm not forgetting, oh God, you think my head gone that bad? Smoke, yes, but it's still functioning.
Amb aquesta carraspera podríem conèixer aquesta dona perquè Amanda Sanz se'n fa un fart de fumar porros. Sí o no? Advocada dels pobres, però fumadora de porros empedreïda, diria.
Sí, sí, una barbaritat. De fet, jo quan la vaig conèixer no podia entendre com ella és l'advocada més prestigiosa de Jamaica, com ella podia guanyar pràcticament, pel que ens han dit, el 95% dels judicis que té. I jo pensava, com pot estar centrada fumant una mitjana d'uns 25-30 porros al dia? I llavors, a base, he estat...
Un moment, parem màquines. Això ho has dit de veritat, o què? 25-30 porros?
Sí, pot arribar això, pot arribar això.
Quina bogeria.
Sí, i de fet, després d'haver estat 4 anys amb ella fent aquesta pel·lícula, hi va haver un moment que vaig entendre que és a l'inrevés. És a dir, no funciona si no se'ls fuma. I, de fet, durant el rodatge ens havíem d'assegurar que, diguem, hi havia un moment que vam descobrir que si es quedava sense marihuana, la perdíem. I llavors jo li deia a producció, escolteu, necessitem marihuana al cotxe sempre, el cotxe de producció ha de tenir marihuana, perquè si no la perdíem.
Escolta, Amanda, tu tens una història d'amor amb Jamaica, fa molt de temps que fas documentals allà, però com coneixes aquesta dona? I la pregunta que ens hauríem de fer, com és que no n'hem sabut res abans?
Et contesto les dues. Per una banda, sí, efectivament, jo fa molts anys que vaig a Jamaica. És una història d'amor casual, perquè fa molts anys vaig anar, fa 20 anys, vaig anar a rodar un programa de televisió. Allà vaig descobrir una història que es va acabar convertint en un llargmetratge documental que es diu Songs of Redemption, que es va estrenar el 2012 a festivals d'arreu del món i em va funcionar molt bé. Allà a Jamaica va estar als cinemes i va tenir molt d'èxit. A partir d'aquí va començar una relació amb Jamaica que va acabar derivant doncs, en una relació professional amb una productora. Llavors, durant la pandèmia, jo estava fent una sèrie per Apple TV amb una productora americana que es diu A24 i em van demanar històries internacionals. I com era la pandèmia, hi havia un tancament, jo li vaig dir a aquesta productora, escolta, si Jamaica està ple d'històries, però és una barbaritat. I vaig dir, bueno, si t'enteres, t'assabentes alguna cosa...
És que es cau una pedra i hi ha una història
exacte.
A Jamaica.
I de cop i volta un dia em truca, em diu, escolta, tinc a una... m'he canviat de casa, tinc una veïna nova, és la Diane Jobson. Llavors, a Jamaica sí és coneguda, però és com una monja. És molt difícil accedir a ella, porta una vida una mica monacal.
I... Perquè és una de la doctrina, és una
Rastafari.
Part de la doctrina Rastafari,
sí.
Que l'ego fora, sí. No crida l'atenció, no mostrar-se massa, ser bastant tancat, perquè és un acte
peace
com...
And love. El peace and love és la filosofia Rastamari. És one love, peace and love, saps? És així. I llavors ella viu en un món de violència i necessita com apartar-se, no? Llavors, a partir d'aquí, la meva productora és la seva veïna, casa amb casa... I jo li dic, bueno, festa amiga de la Diane Jobson. Uh-huh. I va haver un moment que jo ja veig que la cosa evoluciona i en un moment d'apertura de la pandèmia agafo un vol, me'n vaig a Jamaica i ja m'estic allà uns mesos, perquè ja dic, esta història és mia. O sigui, això ho faig jo. Però va ser un part molt llarg, perquè ella al principi era molt reticent.
Clar, la Diane Jobson, hem d'imaginar una senyora que porta un barret perquè porta unes rastes que més o menys...
3 metres.
De 3 metres de rastes. Sí. I se les ha d'aguantar cada dia, que només això ja per viure i per treballar i per funcionar, jo ja ho trobo tota una dificultat.
Sí, sí.
80 anys, mm-hmm. Ningú diria, perquè
estupenda.
Jo m'he assabentat avui que tenia 80, però hagués pensat que en tenia 60, perquè té una energia, un ritme... va vestida més d'una manera sexy tot,
sí,
vull dir
sí.
Que no estem acostumats a veure dones de 80 sí, sí. Amb aquest cos, amb aquest somriure, amb aquesta desinvoltura.
Sí, sí. Té 80, però realment es conserva molt bé, té una genètica increïble i té una energia inesgotable. És a dir, jo, amb 80, els casos que porta ella al Tribunal Suprem de Jamaica, me'n recordo quan la vaig conèixer, el 21, tenia l'agenda plena de casos de judicis fins al 27. O sigui, encara ara està fent judicis. Demà, avui, segurament, mentre parlem, està un judici. És com, perdon, com pot arribar a aquests nivells d'energia?
Heu continuat la relació?
Sí, i tant. Sí. Sí, sí.
Estava pensant, no, ho hem dit, però aquest documental s'estrena al Docs Barcelona dijous, aquí al Renoir, sí. A 6:45 de la tarda.
I divendres.
I podeu comprar entrades. I divendres vinent al Texas sí. A 6:45 de la tarda. Després, i marxarà a altres llocs de Catalunya? El podrem veure o què? O encara esteu treballant-ho?
Encara estem fent el que és la ruta internacional de, mm-hmm. d'estrenes. Aquí vam estrenar a Màlaga, a Espanya, ara passat per Docs Barcelona. Després, el diumenge, estrenem a Nova York. I després ens anem a Berlín. Encara estem fent ruta internacional, però la idea és estrenar sales abans que acabi l'any, segur.
I algun dia potser la veiem en una plataforma, no?, aquest documental, perquè jo
sí,
és que tinc moltes ganes de compartir-lo.
Sí, 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 segurament. La idea seria anar a sales i després a plataforma.
Evidentment. Aquest tema d'Emily Small, que ha estat sempre un trencapistes, que diuen la gent, del món del reggae, perquè vaja, després en parlarem, perquè aquí tinc dues persones que estan aquí silencioses, encara no han parlat, però són les expertes, Tinc la màxima experta de Catalunya, que és la Judit Sunyer, aka Rudiz. Com estàs? Bona nit.
Bona tarda a tothom i a totes. Welcome.
I ja està a punt, ho veieu, no? Es quedarà aquí de DJ tota la nit, jo ja puc marxar. I també ens acompanya una altra dona, que és selector, molt jove, però que es va enamorar del reggae. Tens 29 anys, Paula Paez.
Sí, gràcies, parlo de jove, està bé.
Escolta, com no diguis que ets jove, jove, vas directe a la presó.
No, no, està bé, sí, sí.
Jo et passo una advocada.
Exacte. Sista Cora, si teniu ganes de seguir-la, Sista, escrita en Mac al final, si teniu ganes de seguir-la, doncs a les xarxes i veure el que fa. Després parlarem amb elles, però continuem una mica coneixent la història de Diane Jobson i d'aquest documental, Miss Jobson, d'aquesta senyora, que és un documental que ens explica la història d'aquesta dona, però tu també vols parlar d'altres coses. Vols parlar de fer-se gran, de l'amistat entre les dones. Aquests són alguns dels temes que hi ha en aquest documental.
Sí, va ser un procés llarg el trobar, diguem, l'enfoc del guió, perquè jo sabia que, diguem, la primera tentació, quan jo m'assabento que ell, bueno, Bob Marley, d'alguna manera, és com una figura que és tan poderosa que
ho tapa tot.
Que la temptació era, doncs, explorar Bob Marley a través d'ella. Però jo vaig parar en un moment donat i vaig dir, un moment. O sigui, jo no vull... Jo m'agrada ella, vull parlar d'ella i no de Bob Marley. Per tant, vaig haver de fer com un treball de dissociació de Bob Marley d'alguna manera, sense treure'l fora de l'equació, perquè és una persona instrumental en la seva vida, és qui la converteix al rastafarisme d'alguna manera, qui la, no la converteix ell, però diguem que li descobreix el rastafarisme.
I tu dius també que van muntar la discogràfica junts.
Sí, ella va ser la que el va ajudar a muntar
el Tuff Gong.
Sí, amb la resta dels Marley i tantes altres coses, no? Però sí que d'alguna manera vaig haver de fer un treball de desenvolupament i guió de com Bob Marley, evitar que Bob Marley es mengés la pel·lícula, no? I això per una banda. Per altra banda, la següent cosa m'interessava la seva feina com advocada, perquè ella treballa li diuen l'advocada dels pobres, perquè ella treballa fonamentalment amb clients que estan al gueto de Jamaica, que són víctimes de l'opressió del sistema policial jamaicà i judicial. Però eren uns clients que era molt difícil de retratar, perquè la majoria són delinqüents i no volien sortir davant de càmera.
Llavors... No, i de fet, per exemple, hi ha moments del documental on surten tots embolicats amb samarretes,
sí.
La cara i tot, perquè no se'ls vegi.
Sí, llavors, sí, perquè estan tots tenen antecedents i tots estan buscats per la policia, no? I això era, jo també els volia protegir, de dir, bueno...
No... Això no es portarà cap problema.
Exacte. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, en un moment meu de crisi, descobreixo la seva millor amiga, que és la Sally, que és personatge secundari fonamental de la pel·lícula, i començo a passar tardes amb elles. I les veig parlant de recordant els moments en què eren joves, el que feien quan eren joves, i veia que el conflicte fonamental del meu personatge, que era la Diane, és que no es vol fer gran, que era a la por a envellir.
De fet, hi ha un moment deliciós en què diuen que s'han quedat sense pestanyes, no perquè s'hagin fet velles, sinó perquè fumen tants porros que se'ls hi cremen les pestanyes quan fumen els porros, jo...
Sí.
O sigui, és un nivell de coqueteria...
No, increïble. Les dues són superpresumides, però superpoderoses alhora. Són dues dones que han viscut la vida totalment fora de les convencions, del que se suposa que una dona ha de fer. Han fet el que els ha donat la gana i, a més, les dues amb un èxit increïble, no? Llavors, per mi, referentes.
I parlant de l'amor, també, sí. que la Jobson no vol explicar gaire cosa, però sí que s'intueix que ha tingut una vida també doncs, força concorreguda en aquest sentit, o divertida.
Sí, a mi això va ser un dels meus conflictes amb ella, perquè mai em volia parlar d'aquest tema i és molt reservada. I bueno, primer que ja em va costar molt convèncer-la que fes la pel·li. O sigui, va ser un drama convèncer-la, però bueno, jo vaig insistir molt i al final ho vam aconseguir. Però ja parlar de la seva vida amorosa ja va ser com un...
Això no.
No, però... jo crec que de la manera al final que està feta la pel·lícula, el seu gran amor va ser Bob Marley. Però jo crec que el seu gran amor va ser Bob Marley més des d'un punt de vista espiritual. Perquè es parla molt de la història sentimental i los amoríos de Bob Marley, però l'impacte de l'amor d'ella i Bob Marley és més... és la persona més important de la seva vida, qui li descobreix una vida nova, que és a través del rastafarisme, i la persona que més l'ha influenciat. I jo crec que és més un enamorament espiritual.
Clar, però justament hi surten, per exemple, els fills de Bob Marley, o nets, no ho sé ja, perquè...
Sí, bueno, aquells són fills.
Són fills.
Un germà i dos fills.
Exacte. I tots coincideixen en què aquesta dona ha estat un referent, per ells ha estat un far. Sí, els fills de Bob Marley, és com li diuen en un moment, tu has estat la meva tieta, has estat la meva germana, has estat la meva mare, ho has estat tot. No?
Sí, bueno, és que ella era molt... Ella estava dintre del cercle més íntim de Bob Marley, i era, a més, la seva advocada era una íntima amiga, intimíssima amiga d'ell, i, clar, Bob Marley anava fent tours... Bueno, ella va fer aquestes gires pel món, la majoria de viatges les va fer amb ell, també. Però també quan el Bob Marley estava fent altres coses, ella cuidava els seus fills. Vull dir, hi ha dos fills que va cuidar ella fonamentalment, que surten a la pel·lícula.
Sí, que gairebé és mare, també. Sí. Imagino que podries fer 3 documentals amb aquesta dona.
Sí, perquè hi ha una cosa que vaig haver de descartar, perquè ja era com no puc més, és que ella té uns 14 fills adoptats, però són... Això no surt a la pel·lícula, però perquè són... Són tots molt grans, viuen fora, i són adopcions... a lo jamaicano, que és quan estava a Tuff Gong, la dona fa feines, no tenia diners per cuidar el seu fill, pues la Dayan se l'emportava a casa, el cuidava uns anys i després te lo deu, mentre quan, no? Quan et pots fer càrrec, te'l torno. Uh-huh. I així hi havia uns 14, però és que jo pensava, és que només d'això ja haig de fer una pel·lícula, i llavors no ho podia integrar. Però sí, sí, és super, Marta. No ha tingut fills biològics, però ha tingut fills per tot arreu.
Clar, d'alguna manera està adoptant a tothom, i també la seva idea sobre la justícia. És una dona que es dedica a ajudar els altres, a ajudar els pobres, i hi ha un moment que la seva amiga li pregunta però això, el que fas, segur, t'assegures que aquesta gent que estàs traient de la presó haurien d'estar fora de la presó? I li diu, perdona, si no tenen diners, si viuen a les xaboles, és que tenen dret a estar fora de la presó.
No. Bueno, és que Jamaica és un país increïble, té coses meravelloses, és preciós, però és la gent que viu al gueto de Jamaica està sotmesa a una opressió brutal per part del sistema, per part del govern de Jamaica, que té una policia i un sistema judicial que els, diguem, no els donen res de drets de res, i els tenen morts de gana. Per tant, tu tens gana, què fas? Et busques la vida. Llavors és un sistema que és com un cercle viciós, que no hi ha manera de sortir d'això. I ella, doncs, evidentment, els veu com víctimes. Per què? Perquè és que si tu tens un fill i té gana, et busques la vida perquè el teu fill no tingui gana, no?
Absolutament.
Llavors el que s'ha de fer és que des del govern de Jamaica, no, des de l'estat jamaicà, s'hauria de protegir aquesta població, i no es fa, no?
Tenim aquesta dona fantàstica, la seva amistat, i després també hi ha un cant a l'amistat entre dones, quan es fan grans, i quan no estan esperant que els vingui cap príncep blau, sinó que elles el que volen és passar la tarda, fumant petes, i si un cas, llogar-se un cotxe per anar-se'n a donar un tomb, un cotxe, això sí, descapotable. Explica'ns això, la història del cotxe descapotable, perquè això és una delícia.
Bueno,
perquè són una Telma i Lluís.
Jo, rodatge, quasi perdo la salut, t'ho dic. Sí, molt dur. Elles, quan estaven... Clar, jo passava aquestes tardes amb elles.
Tu també et banyaves allà al mar,
sí,
amb elles, tot, eh?
Tot el que elles han fet, jo també.
Fumar,
ho he
també,
fet.
Eh?
No fumo. No fumo perquè vaig deixar el tabac fa 6 anys, i si em fumo un peta, em fumo després un paquet de tabac. Així que, todo bien, todo limpia.
No, és que si no haguessis gravat res, perquè elles...
No, a més, el high grade de Jamaica
deixa... Aquells porros quilomètrics de...
Sí.
Mare meva.
Sí, 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 sí.
Ella diu que és per meditar, va dient a la pel·lícula, no? És per fumar.
Bueno, és que pels rastafaris la ganja és... no és...
no és droga, és meditació.
No, clar.
D'acord.
És una herba sagrada. Sí, sí.
Això, que tu et banyaves amb elles, feies tot...
Jo feia tot el que feien elles, totalment. I insisteixo, elles tenien més energia que jo, que jo pensava, a veure, Amanda, abuela, saps? I llavors, com, seguia les converses, i llavors jo prenia notes de les converses, perquè estava escrivint el guió, el guió és meu, i anava escrivint el guió i tal, i llavors veia que parlaven molt del cotxe vermell, del descapotable vermell. Llavors, és que la Dayan, de jove, que era una advocada, que no era rastafari, que surten fotos d'ella així a la pel·lícula...
Guapíssima,
les dues guapíssimes, tenia un descapotable vermell. I els caps de setmana s'anaven a fer el que diuen en anglès road trips, no? S'anaven de cap de setmana per Jamaica. I les històries que explicaven eren increïbles. Fins que jo va haver un moment que vaig agafar a un dels personatges, a l'amiga, i li vaig dir, lloga't un
descapotable
vermell.
I torneu a fer aquí de
Telma. I llavors va aparèixer per sorpresa al moment Telma i Lluís de la pel·lícula, i llavors passa el que passa al final de la pel·lícula. Sí.
Doncs l'haureu de veure, aquesta meravellosa pel·lícula de Miss Jobson, que, com dèiem, aquesta setmana Docs Barcelona, la setmana que ve Espai Texas, i després
no,
ja...
Aquesta setmana, no, és, els dos dies és aquí.
Sí?
És el dijous al Renoir, però sí? S'han esgotat les entrades, i el divendres, aquest divendres 15, a Espai
dijous
Texas.
Dijous i divendres, sí. D'acord, perquè és que s'havien esgotat, si és que és normal, Posem una música, t'acomiadem i em quedo amb aquestes dues senyoretes per parlar de reggae. El reggae és una música dels 60, que als 70 jo crec que arriba aquí a les Espanyes o a les Catalunyes, com vulguem, o més tard, perquè jo em sembla que a alguns llocs va arribar fins i tot als 90. Però deixem-ho estar, em quedaré que m'ho expliqui aquí la Rudis, que jo no tinc les dades concretes. Però ara al carrer, a Jamaica, què sona? Què sonava mentre gravaves aquest Miss Jobson?
A veure, el carrer ara fonamentalment és dancehall. Sí. Jamaica és dancehall.
Sí, és el però... rotllo batllal, eh? No és la batllal, ja ho sabem, però...
No és batllal, no.
Que,
no,
la,
això, no. Això a Jamaica no
podríem dir-ho. El que escolta la batllal, vull dir, per fer la música que fa.
Ara sí.
Sí o no?
Això sí, que això sí, sí. Seria el referent.
No, no, jo
seria el referent,
què?
Seria el referent.
Perquè ens concretem.
Sí, sí, seria el referent. El dancehall és com... és el més escoltat, però especialment molta gent que encara escolta els oldies, no? Ska, reggae, roots, també s'escolta moltíssim.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Però els clients de la Diana escolten dancehall.
D'acord. Escolta una cosa, per acabar. És veritat que el pop va bé per estar amb un home?
El pop?
Ah, sí.
El pop. És una escena de la meva pel·lícula, ja m'havia oblidat.
Sí, sí, sí.
No ho
sí.
sé, perquè ella ho va descartar.
Ho va descartar.
Per tant, no ho sé.
D'acord.
No ho sé, s'haurà de veure.
Haureu de veure aquest documental on t'expliquen que si menges pop, es veu que després, quan estàs amb un home... tot llisca. Amanda Sanz, moltes gràcies.
Gràcies
i molta sort amb aquest Miss Jobson, que se la mereix. Ens ha encantat aquest documental.
Gràcies, moltíssimes gràcies, de debò. Merci.
I com dèiem, aquest documental ens serveix perfecte d'excusa, aquest documental del Docs Barcelona, que es veurà, doncs, com dèiem, dijous al Renoir i divendres a Barcelona a l'Espai Texas, ens serveix d'excusa per parlar de l'escena reggae. I dèiem al principi que estem amb la Judith Sunyer, coneguda per tothom com Rudiz.
You're right, girl.
Exacte, Pidi, eh?
Pidi, punxa discos.
Exacte,
a la catalana.
A la catalana.
Els DJs ho deixem per les illes, per allà.
Per allà dalt. I la Paula Páez, també coneguda com Sista Cora, selectora. Ella, sí. Tu t'agrada més selectora, eh?
Sí, m'agrada més selectora.
Doncs escolta, aquí punxa discos, selectora, però sobretot gent que els agrada aquesta música. Expliqueu-me una mica, m'agradaria saber, Rudiz, tu com arribes al reggae? Què és el moment aquell... Te'n recordes del dia que dius ui, això m'ha travessat el cor? O...
Gairebé podria ficar data i tot, eh? Jo penso que era estiu. Estava a la Pobla de Massaluca, que és un poble de la Terra Alta de 300 habitants. Jo li dic el Far West o les Highlands de Catalunya, del sud.
El tanto que sóc d'allà i arribarem a les mans.
Ah, escolta, el sud, fantàstic. No, no, jo, benvingut al sud, sí. Sisplau. I estàvem allà al poble i tal, allà, bueno, un poble de 300 habitants, al mig de les oliveres, no hi ha gaire res a fer més que escoltar música. Vale, estic parlant dels anys 80. I va venir un amic, perquè per aquella època no teníem ni internet, no hi havia botigues, no hi havia DJs, no hi havia sound systems, no hi havia jamaicans, no hi havia bandes, no hi havia res. És a dir, a nivell de reggae...
La música de reggae sí que existia.
Bueno, els Doctor Calypso i els Escatalà.
Clar.
D'acord, però...
Que s'havien fet un fart d'escoltar el Bob Marley i companyia.
Exacte, però clar, comprar discos... Aquí no podies comprar discos. Llavors, com anàvem? Amb cassets copiats. Llavors, un amic d'allà al poble em va passar un casset copiat.
I tu allà com si tinguessis el tresor de la vida.
Un tresor? Era el grup de Specials, anglesos, i vaig al·lucinar. Dic, però què és aquest ritme tan xulo, no? I llavors, a partir d'aquí, que és una cosa que fèiem quan vam començar a escoltar reggae, que era tirar enrere, no? Perquè els Specials són dels 80, surten amb l'època punk anglesa, no? I, però ells es feien ressò de tota la cultura musical jamaicana que estava fincada a Anglaterra.
Vas anar fent arqueologia, podríem
correcte,
dir.
Correcte, vaig anar tirant enrere. Fins a arribar a Scatolites.
Ara parlarem d'això, però escolta, jo estic molt encuriosida. Paula Páez, 29 anys. Tu per què t'agrada el reggae? Si no et toca per edat, tu havies d'escoltar reggaeton, per exemple.
Sí, bueno, jo de fet vaig acabar així, de manera arbitrària, en un esdeveniment que feien Sound System, que jo no tenia ni idea que era allò. I sí que és veritat que si tu no has vist el format Sound System, com que crida, perquè són caixes molt grosses, hi ha com molta potència.
Caixes grosses hem d'entendre com si fossin uns bafles.
Exacte.
Parlem en plan...
En aquest plan bafles, no?
Bafles molt grossos.
Molt grossos, que sona molt fort, i això, i molt de subgreu, molt de greu, aquelles línies de baix que t'atrapen, i jo vaig flipar, i vaig dir, però què és això? I a partir d'aquí doncs, començo a anar a altres sessions i tal, que mira, trobes per Facebook i aquestes coses de, doncs aquest dia hi ha aquest event, total, i comences a anar, i a partir d'allà doncs, anar rascant.
I clar, m'imagino que el que et vas trobar era gent molt més gran que tu.
No et pensis.
No, eh?
No, perquè, o sigui, en aquella època, doncs, també es feien moltes sessions en espais ocupats i tal.
Però això estem parlant ja de 2010 i coses així,
no,
eh?
No, i més tard.
I més tard.
Jo igual em vaig sumar al carro 2016.
Imagina't, i aquí tenim aquí a la Rudi.
Jo sóc un dinosaure, gairebé. Clar, a mi m'ha fet molta gràcia perquè dius, no? Hòstia, Facebook, no?
Clar.
Clar, però és que llavors no hi havia Facebook.
Clar, clar, clar. Hi havia la cinta aquesta que deies tu.
Exacte, que anava passant de mamà.
Escolteu, estem a Les Dones i els Dies, hem de parlar de Les Dones del Reggae, així que sentim més música i ara parlarem una mica de com ha estat aquesta escena, perquè amb tanta rasta de senyor, em sembla que senyores... Ho han tingut bastant fotut. Aquesta és un dels grans noms de Les Dones del Reggae, que és la Marcia Griffith. Quan tu busques al Google, a la Wikipedia, i poses senyores del reggae, surten sempre les mateixes.
És que
sí,
és...
molt poca cosa, molt poca cosa. Però jo crec que n'hi havia més, però potser van quedar soterrades. Com ha estat una mica la història d'aquestes dones al reggae?
Mira, jo vull repassant una mica. Per mi és molt... molt
diguem alguns noms, eh?
Important.
Hem sentit abans la Millie Small, de Selector, que tenia aquella cantant meravellosa.
La Pauline Black.
Ara estem sentint la Marcia Griffith. Moltes vegades es parla de la Rita Marley.
I la Doreen Schiffer, i la Sonia Pottinger, que és el que volia comentar, que bàsicament, si mirem 60, 70, 80, 90, inclús ara, o sigui, les dones en la música reggae, la cultura musical jamaicana, es redueixen a un paper vocal. Poques instrumentistes trobem. Però sí que tenim una gran productora, que va ser Sonia Pottinger, que va fer els seus propis segells, va fer les seves pròpies gravacions amb èxits totals. I per mi és com l'excepció, malauradament, que marca la norma. No?
Per què creus que les dones no tenien lloc en el món del reggae?
Jo penso que és una qüestió social, és a dir... Si sí, aquí en el nostre món el sexisme, el patriarcalisme, el masclisme són coses que estan molt integrades, si ens anem a parar a l'illa de Jamaica, on l'homosexualitat està prohibida a la Constitució del país, imagineu-vos quin nivell...
A dia d'avui, eh?
A dia d'avui. Llavors, clar, això significa doncs, que la societat, la manera en què pensa i la manera en què s'expressa, doncs aquestes cosetes encara les tenen més integrades. Llavors, la dona es redueix a un paper domèstic de mantenir els fills, de cuidar la casa, de portar el menjar... I l'home es dedica a anar a gravar cançons, anar a fumar petes, a punxar, a muntar un sound system, a fer aquestes coses, no? Però la dona...
I també,
Jamaica,
i també...
Jo penso que és més patent, més punyent aquesta diferència, no?
Clar, i el moviment Rastafari també jo crec que va ajudar al que sempre es parla de sigues... És a dir, sigues honesta, sigues decent, l'ego fora, és a dir, les dones també van amb el mocador al cap moltes vegades. Això tampoc ha ajudat a les dones de la cultura rasta, podríem dir.
Clar, és que per mi el rastafarisme, a veure, és una religió com una altra i té, no?, té les seves limitacions, no?, en la vida. Per mi la religió implica limitacions, et fica limitacions a diferents espais. Llavors, en el cas de la dona, doncs, a mi que encara és més patent. Encara que sigui el rastafarisme, que s'omple de pau i amor i sí que hi ha dones rastes, encara que siguin rastes, continuen tenint un paper
modest,
domèstic. Yeah. No, no, no se'ls tracta realment com igual. Però jo penso que és això, perquè és la societat que és així, no?
I aquestes dones de les que parlàvem, com acaben trobant el seu lloc? Gràcies, per exemple, a altres segells discogràfics, per exemple, d'Anglaterra, que quan arriba els jamaicans arriben a Anglaterra, són els anglesos que editen tot això? O què passa? Per què comencem a conèixer dones? Perquè de dones n'hi ha.
Sí, no, no, de dones n'hi ha. L'únic que arribar a enregistrar, clar, els productors jamaicans, inclús els anglesos, necessiten màxima rendibilitat. És a dir, ha de sortir una producció i l'ha de patar, si no, no m'interessa. Llavors, és que les dones estan invisibilitzades, tu ho has dit ben bé. O sigui, no, no n'hi ha tantes que hagin tret tants discos. Per exemple, la Millie Small. La Millie Small va ser un crack,
un boom.
Sí. Però clar, una altra dona que hagi fet un boom com ella és que ni la Rita Marley. Ara és diferent.
Em sembla que s'explicava una història sobre aquesta cançó, de que deien que era com que estava enamorada del rei anglès i que aquesta cançó era perquè li volia... O sigui, que hi havia com una cosa eròtica sota i per això Anglaterra ho va petar. O sigui, una vegada vaig llegir alguna cosa així.
Podria ser, els anglesos...
De que hi havia una pel·lícula d'aquestes. La cosa és que tu em parles d'això dels anys 70, 80, etc, però aquí estem amb una dona que va entrar en el món del reggae al 2016-2017, i tu, quan vas a la Sound System, què et trobes, també? On estan les dones? Hi són, no hi són? Com us tracten?
Les dones hi són, cada cop hi són més. Jo ja quan vaig començar a anar a balls, a sessions, que hi havia un col·lectiu que era purament de dones, o hi havia una dona PD o dos dones PDs, o sigui, superpuntual, i sí que a dia d'avui pues, ha crescut. Igual que la Massive, la gent que va de públic i tal, també hi ha bastanta paritat. No et diria que és perfecta, perquè encara veus cartells que és la majoria senyors, però sí que es nota i que va creixent, i que a les crews dels Sound Systems i tal no són tots senyors, també hi ha ties i tot això. O sigui, sí que
el que passa és que sí que noteu, i això ho ha explicat una mica les dues, que quan punxeu, per exemple, sempre hi ha una mirada, un aixecament de cella de... Vol dir que ho sabrà fer, això, aquesta noia?
Sí, sí. Bueno, a mi m'ha passat un munt de vegades.
És que a més tu ets més jove.
T'han vingut a arreglar, no?, els controls?
Sí, sí,
oi sí. Que sí, perquè no en sabem prou.
No en sabem. O sigui, jo hi ha una part que entenc i respecto, que dius, és el teu equip de so, no vols que ningú el rebenti, és maquinària fina i tal, però sí que a vegades això que notes la respiració aquí a la nuca.
El claquell, eh?
Exacte. I que igual, doncs, si jo fos un home, no estaries tan a sobre.
Bueno, de fet, jo no ho he fet mai, és a dir, companys, DJs, estan punxant i veus alguna cosa i no li dius, perquè és el seu espai, és el seu moment, és ell que està a l'escenari, no tu, no? Llavors, quan baixa a l'escenari sí que ho pots comentar, hosti, tio, que en aquell tema t'ha passat tal, o tal, ja, és que no sé què, no? Però és com els músics o els artistes que estan en un escenari, que es penseu que no s'equivoquen, oi tant, que s'equivoquen, però no t'adones.
No, clar, però si ho fas tu, notes com que hi ha... ui, clar, és que no en sap.
Exacte. Sempre has de tenir l'assistent allà al costat.
A tu t'ha costat. Tu, Rudiz, portes molts anys. Ets quan li preguntes a algú sobre el reggae a Catalunya, sempre parlen de tu, Judit. No? Llavors,
bueno,
t'has guanyat una trajectòria, però tot i així molta encara feina. Sents que et posen en dubte o què?
Sí, i tant que sí. Sí. Molta feina des del començament, molta difusió de la cultura musical, molts events organitzats, punxades infinites, fanzines,
i tot i així et posen
programa
en
de ràdio, 20 anys amb un programa de ràdio, portant-lo una hora a la setmana, poca broma, quan ja havia Sound System FM. Que el problema que hem tingut aquí és que els programes són com locals, llavors no abasteixes tot el territori, llavors entre totes fèiem tot, no? Llavors jo des de Rubí cobria el Vallès
Ràdio
i tal.
Ràdio Rubí. Blue Beats durant Blue molts Beats, anys,
20 anys.
Fent aquest, i tot i així el que dèiem, encara us posen en dubte de vegades. Tu també, al final, portes molts anys ja punxant.
Bueno, amb la tonteria sí, quasi 10.
Imagina't.
A veure, i, sí que és veritat que, per exemple, ara que han pujat noves generacions i la gent és més jove, entenem que s'han treballat les cosetes i tal, sí que m'ha passat amb sound systems de gent més jove, com que pues, et deixen més espai, no estan tan a sobre. Sí que m'ha passat també moltes vegades de... jo anava molt amb un sound system, cada cop que hi havia un esdeveniment jo anava allà, anava de matxaca, però que igual et veuen i... Ui, t'ajudo a carregar les coses.
Perquè... Això no està mal, no? A mi m'agrada que m'ajudin a portar les bosses.
Està bé, però sí, igual, arribes allà que pues, venen, saluden els homes entre ells i tu estàs allà i com que et passen per sobre, no et saluden. Ja. I després dius, estic aquí treballant com qualsevol altre. Cosetes així sí que passen.
Perquè si ens està sentint gent i diu, això del sound system què és exactament? Com els expliquem?
O sigui, si tenim el reggae, no? La música que s'ha fet als estudis, no? Que hi ha concerts... Jo, per exemple, he mamat molt més sound system que no la música en directe, que és una cosa que a mi em sap molt de greu.
Vols dir que és una sessió de punxamenta?
Sí. Una sessió de punxamenta, amb caixes, no? L'equip de so que hem dit, autoconstruït,
sí.
Amb un subgreu que et remou tot, i això amb un plat, s'acostuma a punxar en vinil, el preamp, que seria pues, igual l'equivalent com la taula de so, sirenes, delays, efectes, i es crea una atmosfera molt xula, molt especial.
Clar, per mi el sound system, l'objectiu del sound system... O sigui, primer, filosofia do it yourself, és a dir, jo em construeixo l'equip, jo punxo, jo el transporto, jo el mantinc, no? Tot això és el do it yourself, i busco un espai públic en el qual poder actuar, no? Clar, què passa? A Jamaica, per què es feia aquest sistema? Perquè no hi havia clubs, no hi havia res. A Jamaica no hi ha res. Hi havia una mica de música en directe, però no hi havia res. Llavors, què feien els productors? Anaven a la ràdio a ficar les seves cançons, i l'altra manera d'arribar a la penya, a la gent, a part de sortir per la ràdio, era... treure el sound system al carrer i allà anar punxant els vinils. Llavors...
I també és una qüestió de democratitzar
correcte.
El carrer, perquè si
correcte.
És un lloc on pot entrar tothom,
correcte.
No calen entrades, tothom pot participar i crec que també és maco. Escolteu, anem a sentir una dona que hem sentit al principi, que és molt joveneta, que es diu Rosie, i que a mi m'agrada per explicar també les noves generacions estan canviant les lletres, estan canviant del que parlen. Vosaltres també quan punxeu més dones? Ara parlem de tot això.
Tu, que m'has passat pel cap, perquè em veure't ja m'has regirat, i és que tu, que em miraves tant, la fantasia estava començant. Tu, que jo ja no puc més, el món se'm posa del revés, i és que tu, jo ja no sé què fer. Penso en una cosa i ja imagines quina és. I ara porto...
Ha quedat clar, jo també penso en aquesta cosa. Ja imagino quina és. Es lliga molt al reggae o no? No, eh?
No, jo quan vaig a...
Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Passem una cortina de fum de ganja. Vull que m'expliqueu això que us preguntava. Esteu punxant altres coses? Us hi fixeu més a l'hora de punxar també dones? Hi ha altres dones potser ara canviant les lletres? Com esteu amb aquest tema? O encara continua sent un patrimoni molt masculí el reggae?
És molt masculí, sí, sí, això és així. Sí que crec que al final, en el seu moment, doncs es parla d'injustícia, es parla de pobresa, també hi ha la part així més quotidiana, o de he anat a una festa i vaig vestit guapo, o el que sigui. Té també la part aquesta, no?, més quotidiana, però tot el que és la base aquesta més combativa de reivindicació té sentit, que a dia d'avui també les lletres vagin una mica per aquí, no?
Però no ho fan, eh?
Sí, 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 sí. Això es manté.
Clar, el problema que tenim continua sent el mateix, que la presència de la dona músic en l'àmbit del reggae tampoc és tant. És a dir, hem millorat, som més presents, això completament d'acord, però, com comentava la companya, balanç encara no tenim.
I els festivals de reggae? també passa allò de que veiem aquell cartell de reggae, de festival Rototom, etc.
Absolutament.
Nova Rigi i la senyora són tres?
Absolutament. Vull dir, sempre hi ha majoria d'homes.
No hi ha ningú que aixequi la rasta per queixar-se?
Sí, que som. Sí, sí que l'aixequem, sí. I els
sí,
peus, també.
Després, quan és 8 de març, els cartells sencers, tots de ties, bàsicament.
Sí. Però només un cop l'any, eh?
Exacte.
Sí, sí, sí. Sí.
I vosaltres què proposaríeu? Quotes? No? Us horroritza la idea? Però alguna esbroncamenta?
Alguna esbroncamenta, sí. Bueno, de fet, per mi l'esbroncamenta va ser el documental que va fer la Joana Fornós, The Bass of Women, val, que va ser una resposta a un documental que es va fer de DJs de Barcelona en el qual només sortien homes. I, clar, li vam anar al director i li vam dir, escolta, hola, no, ja, bueno, tal. I llavors la Joana va agafar la penyora, diguéssim, no?, i va fer aquest bonic documental en el qual tots som dones, dones DJs, MCs, selectores, de tot, productores, de tot, no? No hi ha instrumentistes, però vocalistes sí que n'hi ha, no? Llavors això per mi són tot passos endavant, no? El que passa que penso que encara hem de caminar i molt.
Clar, ara, per exemple, estava pensant molt. Que ja ho sé que s'acosten més a l'esca, però hi ha les testarudes, per exemple, aquí a Catalunya, que ens agraden molt.
Sí.
Però no sé si també hi ha, a part de les rous i les testarudes, si hi ha molta escena de dones en el món d'aquest del rigui o costa.
Bueno, la Memi Sila, per exemple, que és trompetista vocalista, que té les seves formacions. Després, mira, les Six Sisters, que estan amb Gramophone All Stars, la Judith Nederman, que està amb Gramophone All Stars, Begoña Bangmatu, des de Madrid, Emeterians, la companya d'Emeterians, que té una veu preciosa, també, fan unes harmonies vocals molt xules. Vull dir, es va incrementant, no? Però necessitem que els mitjans d'informació com Catalunya...
Nosaltres posem testarudes cada setmana, pràcticament.
Yupi! Sitting in my heels and dip, them chicks say we hip and dip. True, them I know and dip. We'll have them going and dip. Now pop, no style. Our strictly roots. Now pop, no style. Avui, meravella, de banda sonora. Estem contentes, com a mínim, que soni aquesta música. Qui sentim ara?
Uptown
Top Ranking. Yeah, yeah, yeah.
Aquesta és una meravella, eh? Però també costa molt trobar...
Però goita que aquestes noies el que estan fent és toast. No estan cantant ben bé. Llavors, trobar toasters... O sigui, el rapejar es diu que va sortir a Jamaica, i a Jamaica es diu toast, torrar. Val? La majoria de toasters són nois. Vale, però el Té Andona, precisament, jo penso que van trencar la pana perquè van ser dos ties que van dir ja s'ha acabat, nosaltres també volem rapejar, no?
Escolta, tu has anat moltes vegades a Jamaica, tinc entès, però alguna vegada.
Una.
I què, com va ser l'experiència?
Brutalíssima. Vaig conèixer el Coxon Dot, encara era viu, vaig entrar a l'Studio One. Després vaig estar amb el Byron Lee, també. Vaig estar amb un precarnaval, una festa precarnaval. Érem els únics blanquets de tota la festa. Vull dir, va haver-hi una trobada al lavabo que per poc no surto del lavabo. Les Root Girls estaven allà. Root Girls, de veritat, allà.
Root Girls, què vol dir?
Root Girls, pues una Root Girl o un Root Boy. És, diguéssim, que serien la canalla, la penya que la lia, que va liar-la a les festes, que s'emborratxa, que vol ballar, que li importa tot una meca, no té control, que no té... Fa el que vol. Llavors, a l'època, els productors contractaven Root Boys i enviaven el sound system de la competència per rebentar la festa. Llavors, això, quan va arribar a Anglaterra, els skins que es van ajudar, bueno, van sortir de la classe obrera mesclada amb els jamaicans migrants, es van dir també Root Boys, perquè es van veure com molt identificats, no? El típic allà xulo, no? I què passa, vaciló...
De fet, hi ha moltes sèries que t'expliquen aquesta part d'aquesta història, no? Quan arriben els jamaicans a Anglaterra, que és molt interessant tota la música que hi porten. M'explicàveu també que, clar, si les dones ja ho tenen difícil, tu tenies, em sembla, Judit, una amiga trans que brutal. Es va dedicar, volia punxar, es volia entrar en el món del reggae. Mm. I no li ha anat pas massa bé.
No li ha anat pas massa bé i l'hem perduda i jo estic molt trista i molt enfadada per les dues bandes.
Quan dius que l'hem perduda, què vol dir?
No, perduda en el sentit que ja no ve a les festes reggae, no? Perquè es troba en un espai supermasculinitzat que no la respecten i, bueno, va començar, no?, a participar activament i tal, fins que va arribar un moment que ens ho va explicar i a mi em va trencar el cor, perquè vaig dir... Bueno, em vaig entendre... O sigui, em vaig veure jo fa mil anys, no?, quan anaves a les festes i no hi havia noies i eren tot homes, vale? Doncs em vaig trobar una mica identificada, no?, perquè... Bueno, sembla que encara hem de fer uns passos, no?,
sí.
amb aquest camp, no sé, no...
Sí, o sigui, si hi ha dones cis, diguem-ne, costa, a sobre afegeix-li tu dissidències a l'equació. Bueno, és el que dèiem, no?, que allà a Jamaica, pues, ser gay, mal asunto, no? Vull dir, no, costa.
I a Catalunya com estem ara? En quin moment estem?
Bueno, millor, és això que deia, que es nota molt que han pujat generacions més joves, el que també, com de cara a les crus, veus que no són tot homes, que hi ha homes, dones, i al final ho vulguis o no, doncs si tu veus una tia carregant caixes o punxant, doncs es creen referents, ho veus accessible, una mica millor, és el que dèiem, que la paritat costa encara, has de donar oportunitat a la gent que faci les coses, perquè si no és que tampoc n'aprens.
I clar, jo crec que el jovent també esteu punxant molt en espais, a vegades, alternatius. Uh-huh. És a dir, que no estem pensant que, per exemple, l'escena reggae està sobretot en discoteques. No, on us troben, normalment? En casals, fins i tot en cases ocupes?
Exacte, sí, sí. Bueno, és una mica, és la gràcia, no? És una mica d'on ve al final dels patis d'allà a Jamaica, que es munta la festa a casa seva. Mm-hmm. Té molt de sentit que es faci a l'espai públic i que sigui per les veïnes i per tothom. Sí que crec també, això ja és potser opinió meva personal, que és molt important que es mantingui això, que sigui accessible, al final permet que... entri gent nova en aquesta escena, que entri en contacte amb això i ho descobreixi. Sí que crec que també està guai, perquè hi ha festivals que tu pagues entrada, tal, no sé què, que et permet a tu accedir a artistes internacionals que igual d'una altra manera, perquè són precàries, doncs no els podem portar i els podem veure. O a vegades també a clubs que tu pagues una entrada, també com que valores tu la feina que hi ha i podem com dignificar una mica... la feina aquesta que fem com a PDs, com a selectores o com gent del sound system.
Clar, jo això, és un, com he estat molt implicada sempre amb la indústria de la música, és quelcom que a mi em crema una mica, que és... vens a punxar i et convido unes birres. Uh-huh. Dic, mira, les birres me les prenc jo a casa, em pagues, i em pagues el viatge també, i si feia de trasnotxar, doncs potser que em paguis una habitació d'hostal o vinc a dormir a casa teva. No? Llavors, per mi això és una menys valorització de la cultura, dels professionals de la cultura, de les persones, perquè la cultura, evidentment, ha de ser universal, i és universal, parlem de la música, és un llenguatge universal, però les persones que s'hi volen dedicar han de ser remunerades, i seguint el conveni, el que ens aplica de l'estatut de l'artista i el règim d'artistes.
Per
no?
tothom, vull dir, això també, per tothom. També és prendre-s'ho seriosament.
Sí.
Per acabar... Mulleres, necessito que em recomaneu dos llocs, ja no dic aquell dia que has d'anar a veure això perquè és impossible, però llocs on puc inscriure'm o puc rebre una newsletter o el que sigui per dir aquí rebré activitats xules relacionades amb el reggae. O no sé, o seguir algú a l'Instagram...
Sí, jo penso que Instagram... Jo no tinc Instagram, perquè per mi ja és ja sóc vella per això. Hi ha massa feina de xarxes.
Doncs on? Però on me'n puc assabentar? Però... On és un lloc actiu per la música reggae?
És que a Instagram hi ha perfils... és que, mira, ara no sé ni com es diu, però que publiquen cartells, rotllo, són un sistema Catalunya.
Sí.
I allà comparteixen cartells d'esdeveniments.
Sí.
Després hi ha, a nivell personal, hi ha un noi que és gallec, que té un compte que es diu Sound System... Vas a Dick Travelers, perdona, i allà penja també sessions i tal, i vídeos, que està xulo per veure.
Doncs escolta, estarem pendents, i si no, si està Cora, i... La jefa Rudiz.
Però tu.
On et trobem, a tu, Rudiz?
Mira,
si punxes
ara,
alguna cosa.
Mira, ara tinc dos bolos a la vista. El dia 20, a Mataró, a la Casa Paco, sí? Que fem l'aniversari i serem les Supersonic Girls i jo i més cosetes. I el dia 24 a un garito que es diu La Sardina, que l'inauguren a Canet de Mar, amb sessió de vermut, i serà 4 horetes, aquesta vegada amb el meu compi, hi haurà reggae, hi haurà soul, hi haurà
doncs
una mica de tot.
Espero que et paguin, si no, posarem una denúncia.
No, correcte. Es cobra.
Gràcies a les dues, Sista Cora, Rudiz, PD.
Gràcies.
Bona nit.
Gràcies a tu. Gràcies.
I no us perdeu aquest documental que hem dit, Miss Jobson, aquest dijous i aquest divendres a Docs Barcelona. Entreu al web i vosaltres aneu i decidiu vosaltres quan hi aneu. Merci, bona nit.
Sí.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer. The ceiling is
moving. 10 minuts i les 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, després d'aquesta nit molt reggae que ens ha quedat. Ara canviem tot absolutament de tornes i ens acompanya Marta Armengou, periodista cultural, fundadora i directora de Filmtòpia, la primera web especialitzada en cinema feta per dones. Com estàs?
Hola, bona nit, què tal?
Bé, avui em fa molta il·lusió que siguis aquí, perquè tota la vida sento parlar de la dona de la que parlarem i jo reconfesso que no he vist cap pel·lícula, però queda molt bé dir que les has vistes, però tu n'has vist algunes.
N'he vist algunes, però també t'he de confessar que me'n queden moltes per veure. Vull dir, d'aquí la importància del cicle aquest. Però bueno, ara en parlem.
Ara en parlem. Estem dient que a vegades hi ha molts noms que ens sonen, però no hem pogut veure al cinema o no hem pogut veure tot el que ens agradaria. És el cas de Barbara Hammer. I aquests dies tenim la possibilitat de no parlar d'oïdes. Per primera vegada, Filmoteca de Catalunya i la Mostra Internacional de Cinema de Dones, de Films de Dones, ofereix un espai per explorar l'obra d'aquesta cineasta, artista visual d'Estats Units, del 22 de maig al 25 de juny. O sigui, teniu pràcticament un mes de coll i m'imagino que estàs emocionada perquè per fi veurem més coses d'aquesta dona.
Sí, perquè és molt complicat. Hem d'agrair sobretot a la Filmoteca i a la Mostra per fer-ho possible, perquè jo havia pogut veure alguna cosa a l'Excèntric i alguna cosa que pots veure i així, però realment és difícil poder accedir a l'obra, que a més és una obra molt llarga, vull dir, té més de 80 entre films, entre curtmetratges i llargmetratges, i realment doncs, bueno, aquí he vist que han agrupat les sessions fins i tot com per temàtiques i tot, perquè clar, el que té més sobretot és curtmetratges.
Clar, han fet molta feina, però clar, jo primer la gent dirà Barbara Hammer, però per què és tan important? Per què és tan important aquesta dona?
Realment és molt important i és un nom que hem de reivindicar. Barbara Hammer va ser una de les grans figures del cinema experimental i una pionera absoluta del cinema lèsbic fet per dones. Va dedicar tota la seva vida a explorar el cos, el desig, la memòria, la identitat i la sexualitat des d'una mirada radicalment lliure i política. Durant dècades va fer allò que gairebé ningú estava fent al cinema: filmar experiències lesbianes des de dins, amb humor, sensualitat, experimentació formal i una enorme llibertat creativa. I això que dèiem, que va fer una obra realment molt, molt, molt completa, amb més de 80 films.
Clar, aquesta dona es va morir fa anys. Clar, quan està gravant tot això, de quins anys estem parlant?
Estem parlant, abasta la seva obra pràcticament 4 dècades. Ella va, diguem-ne que hem de veure que hi ha dues Bàrbares. La Bàrbara, abans de ser cineasta, i que tenia, doncs, diguem-ne, una vida, fins i tot ella s'havia casat amb un home, diguem-ne que portava una vida com molt...
una doble vida.
Exacte. Sí, va ser d'un tardanament, vull dir, als 30 anys, quan de cop i volta doncs va conèixer i va ser conscient de la seva, del seu lesbianisme, i a partir d'aquí doncs comença una carrera que primer estava més enfocada, diguem-ne, a la pintura, i que d'alguna manera va substituir el pinzell per una càmera, primer una de Super 8, després per una de 16 i després doncs per les càmeres digitals.
Clar, perquè ella, tinc entès, que ens ho havies explicat, que ella... O sigui, neix en una família conservadora i té una educació conservadora i viu com la doneta que s'esperen que sigui, podríem dir.
Sí, tot i que després ja des de bastant jove ja porta una vida bastant, diguem-ne, bueno, vull dir, va fer la volta al món amb el que va ser el seu marit, diguem-ne que va conèixer la vida i diguem-ne que suposo que després d'aquesta vida que va portar a casa, doncs diguem-ne que va aprofitar per disfrutar-la, mai millor dit, no?
Ella pintava, o sigui, al principi semblava que tenia una carrera com a pintora, però deixa el pinzell per a dedicar-se a la càmera.
Sí, sí. Diguem-ne que Barbara Hammer, per això hem de dir que era més que una cineasta, perquè diguem-ne que era una artista, i precisament en les seves obres queda marcada, no? Tota una obra que d'alguna manera no és només filmar, sinó que és experimentar, no? Sobretot amb la imatge i el cos. Diguem-ne que el que fa és això, doncs, utilitza, o sigui, a través de les càmeres, doncs, i a més, el que és molt important és que gairebé tot ho aprèn d'una manera autodidacta, i vull dir que això també se li ha de reconèixer, doncs, aquest mèrit, no? I ella, d'alguna manera, va veure que hi havia un forat, no? I és que no s'havia representat mai el lesbianisme, i ella va dir, doncs, bueno, haguem d'omplir aquest espai perquè, doncs, la dona tingui aquest espai per veure, no?
I és molt, molt físiques les seves pel·lícules, hi ha com molts primers plans, però que la gent no s'imagini pornografia. Què és el que veuran?
Bueno, és difícil d'encasellar, per això diem-ne que és una cinesta experimental, però no és només cinema experimental, sinó que també barreja el documental, el diari filmat, la performance, l'autobiografia. De fet, hi ha moltíssimes obres en les que ella pràcticament, o sigui, no s'entén el cinema sense ella, perquè és que ella forma part de la seva obra i ella es filma constantment. Ella parlava d'aquest cinema corporal, o sigui, que la càmera no és només una eina per observar i per filmar, sinó que és gairebé una extensió del seu cos. Hi ha, de fet, films que treballen la textura de la pell, la respiració, el tacte, el moviment o la llum d'una manera molt sensorial. Formalment utilitza sobreimpressions, muntatges ràpids, imatges abstractes, distorsions visuals i una relació molt lliure amb el temps i la narrativa. Però que ningú es pensi que és un cinema precisament complicat o difícil, sinó que és un cinema que es deixa portar, que és molt accessible per tothom i que és molt, molt joiós també en aquest sentit. No?
Menys cap i més cos.
Exacte.
Que vindria a ser el que aporten també a vegades les dones en el cine i a la vida.
Exacte, una celebració de la vida també, no? I de la celebració de la vida lesbiana i precisament doncs, mostrar-la, no? Perquè diguem-ne que s'havia mostrat poc d'una manera tan directa i tan explícita, segurament.
És un goig que tinguem aquest festival que amb l'excusa de la mostra de films de dones i la Filmoteca ara es pugui veure tot això i a més pel que deies, no? Poc conegudes pel públic i aquesta representació de la sexualitat i també de la identitat, d'una altra manera de ser, d'una altra manera d'estimar, de tot, no?
Sí, i tant. Justament jo crec que el que és més important és precisament doncs això, no? Aportar al cinema una cosa que no s'havia vist molt fins aleshores, que era aquest cinema doncs, on explorés el cos, el desig, diguem-ne, d'una manera tan concreta, tan explícita. És molt difícil no entendre les imatges de la Barbara Hammer moltes vegades amb plans de les seves mans, amb fragments dels cossos, amb aquesta sobreimpressió que d'alguna manera...
Quasi com si estiguessis allà.
Exacte, sí, d'una manera com molt... Sí, molt, molt... Que gairebé que la puguis tocar, pràcticament.
Ui, olorar el que està passant allà. Barbara Hammer, ja sé que fa de molt mal d'allò, ens queden molts pocs segons, però recomana'm alguna cosa d'aquestes que podem veure aquests dies...
A veure,
si pots.
Sí, és complicadíssim perquè, clar, més de 80 films i tenint en compte que n'he vist una molt petita part, tenint en compte, jo crec que sí que val la pena, per exemple, destacar Nitrate Kisses, Tender Fictions i History Lessons, perquè d'alguna manera jo crec que aglutinen molt bé la seva obra en aquest sentit, no? Que és aspectes molt autobiogràfics, d'aquesta voluntat també de reescriure la història i qüestionar els llocs des d'on es construeix. Jo crec que són, bueno, peces molt, molt indispensables, però sobretot que la gent es deixi portar i que es deixi caure per algunes de les sessions i a descobrir-la.
Clar que sí. Barbara Hammer, Marta Armengou, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa. Demà tornem a les 9 de la nit. Demà un dia una mica especial, perquè anirem amb una residència artística que està en un poblet de Tarragona, que es diu Roser de Foc, i allà passaran històries. Veurem com és una residència enmig d'un poble de 1.000 habitants. Això serà demà a les 9 de la nit.